9 i 22 minuts, moment ara per la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim representants dels partits polítics en presència al ple municipal. Per Convergència i Unió, Jordi Puigneró; pel Partit Popular, Bruno de Salvador; pel PSC, Pere Soler; i per la CUP, Guim Pros. I estem a l'espera que algun representant d'Iniciativa vingui a l'estudi també per oferir les opinions de la formació ecosocialista. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Voldria parlar en un primer moment de la situació econòmica general que estem vivint com a país. Després ja ens situarem en l'àmbit municipal, sobretot perquè sembla que patronal i sindicats ja han arribat a un pacte sobre els salaris. Tindrem uns increments salarials molt lleugers de cara a aquest any i els següents. Es parla d'un 0,5% i un 0,6% respectivament, i s'obre ara la porta a vincular una part del salari a la productivitat i també s'obre la porta a una certa flexibilitat interna perquè, diguem-ne, els CAPs puguin ajustar els horaris segons les necessitats de les empreses. Tota aquesta negociació entre sindicats i patronal arriba amb previsions d'increment de l'atur, que podria arribar al 23,5%, i amb una recessió prevista per als dos anys que venen. L'FMI, per la seva banda, demana un canvi de política econòmica a Europa. La seva directora gerent, Christine Lagarde, censura la retallada sense límit i reclama més diners per als fons dels rescats. Lagarde avisa que tantes retallades el que pot fer és precisament entrar en època de recessió i que s'ajorni la recuperació econòmica per massa endavant, segons ella. Els voldria demanar una opinió dels seus partits sobre com estan veient aquestes xifres, sobretot els dos anys que encarem, que sembla que seran difícils, i quines són les propostes que fan les seves formacions per intentar sortir d'aquest sotrac que fa tant de temps que estem vivint, i a veure si podem reduir aquestes dades d'atur. Jordi Puigneró, per Convergència, una valoració general. Després entrarem en més detalls i parlarem de Sant Cugat més endavant.
A veure, jo crec que Europa està molt malalta i encara no ens n'hem adonat, eh? I de fet, si analitzem el tema de la crisi, veurem que els únics que estem en crisi som els europeus, i no tots. Si ens n'anem a altres llocs del món, ens n'anem a Brasil, ens n'anem a la Índia, ens n'anem a la Xina, ens n'anem a tota el que és la costa pacífica, en allà no hi ha crisi, eh? Són països que en aquests moments doncs estan creixent força, i aquí doncs en aquests moments doncs tenim seriosos problemes per tirar doncs endavant els nostres països. Jo crec que en aquests moments els europeus haurien de reflexionar sobre per què passa això, eh? Perquè ja no estem davant d'una situació de crisi puntual, sinó que jo crec que estem davant d'una crisi estructural com a model que en aquests moments ens veiem sobrepassats per països que treballen més, gent doncs, que segurament en aquests moments encara, és veritat, les condicions laborals que tenen doncs, són inferiors a les que tenim a Europa, i per tant això és un plus de competitivitat per a aquests països que, evidentment, és molt difícil competir-hi. Però, per tant, si sabem diagnosticar aquest problema, el que hauríem d'estar fent, i hauríem d'estar fent ja, és fer una aposta, ja que no podem competir amb recursos humans, per dir-ho d'una forma que s'entengui, amb la resta de països del món que s'han incorporat doncs, molt ràpidament a la globalització. El que hauríem d'estar fent és invertir moltíssim en educació, en formar a la nostra gent, i fer un canvi del que és el model productiu, intentar doncs, apostar per sectors doncs, on realment es requereixi doncs un nivell de formació important, tant sectors, per exemple, tecnològics, i també fomentar molt la innovació. És importantíssim que la innovació i l'emprenedoria, per tant, que tinguem emprenedors, i deixem doncs de banda segurament alguns sectors industrials que difícilment podran competir en els propers anys.
Partit Popular, Bruno de Salvador, a més com a representant del govern que està liderant l'Estat ara.
Sí, buenos días a todos. Bien, a ver, yo comparto a nivel general pues la valoración que ha hecho Jordi Puigneró desde Convergència i Unió. Sí que me gustaría también... Sí, nosotros somos un partido que no tenemos problemas, señor Pere Soler, para entendernos. Gracias. Y bueno, centrándonos ya pues en el problema de España, que quizá tiene un plus de dificultad, por decirlo de alguna manera. Los esfuerzos pues del gobierno de España están centrados sobre todo en dinamizar el mercado de trabajo, ¿no? Y ahora ya, bueno, esto que ha adelantado Josep, sobre el tema de la reforma laboral, parece que avanza, pero bueno, al final todo parece indicar que no va a haber un acuerdo total entre patronal y sindicatos, y el gobierno pues tendrá que, vía decreto, regular la reforma, ¿no? Sí que me gustaría centrar, pues, al menos apuntar los tres polos sobre los que pivota la política del gobierno de Mariano Rajoy, que sería sobre todo en la estabilidad presupuestaria, es decir, no se puede gastar más de lo que se tiene. Primer punto. Segundo punto que ya he comentado, el tema de la reforma laboral. Y el tercero tiene que ser la reestructuración del sistema financiero. Me gustaría acabar también pues indicando, ¿no? Es decir, todo lo que está pasando, la crisis económica, en el fondo es una crisis de ética, ¿no? Es decir, hemos perdido un poco el norte, yo creo, en Europa, y en vez de estar la economía al servicio del hombre, ha estado el hombre al servicio de la economía, ¿no? Y ahora estamos pagando los platos rotos, ¿eh? Entonces espero que hagamos todos cierta autocrítica. El sistema no es perfecto y hay que mejorarlo. Entonces, sin esta visión de crítica, dudo que se puedan mejorar la situación.
Pere Soler, PSC.
Sí, si bé és cert que són anys durs, sembla ser que la publicitat encara ho és molt més, no? Perquè l'estat d'ànim que es genera a través dels mitjans de comunicació constantment, doncs fa moltes vegades que el positivisme que puguin tenir certes persones o certes empreses doncs es retregui, no? Encara més, i això sí que és preocupant també, no? Jo crec que són bones notícies en què s'arriben acords entre empresaris i entre el que és la patronal i els sindicats. Aquí hi ha hagut una bona predisposició dels sindicats, en aquest sentit, de posar-se a treballar sobre la taula i d'arribar a un acord amb els temps que corren, no? Per això també, i poso un parèntesis, també cal celebrar doncs, que aquí s'han cuat. Els sindicats també han arribat a un acord amb l'Ajuntament sobre els plans d'ocupació. Suposo que el senyor Puigneró ens podrà informar de com ha anat el tema, però crec que són perspectives, perquè tot allò que sigui intentar crear ocupació o intentar motivar a les persones i crear llocs de treball, doncs evidentment va en favor doncs, de superar aquesta crisi. També són bones notícies perquè no només darrerament parlàvem dels funcionaris i dels drets dels funcionaris, sinó que també doncs, l'empresa privada també hi han d'haver-hi aquestes retallades. Per tant, entenc que la solidaritat de tots els treballadors, siguin funcionaris o siguin règim general, doncs crec que també s'ha de fer. Després, hi ha coses que em sobten, no? Hi ha teories que diuen que les retallades, teories properes, en les quals ens sentim propers, el nostre grup municipal i el nostre partit, que diuen que les retallades precisament el que provoquen és més atur. La recessió i les retallades aquestes, quan més retallem, més atur provoquen. És a dir, menys ajuda a la creació d'ocupació i, per tant, posen més dificultat a la classe treballadora. Per això, d'alguna manera, també sobta que surtin les agències de qualificació del que és el deute públic dient doncs, o recomanant que precisament s'han de fer més retallades en allò que és bàsic, en el que és l'educació i la sanitat. Abans ho apuntava Puigneró, no? És a dir, treballem amb educació perquè aquest és el futur. Doncs bé, les pròpies agències que estan qualificant a la baixa tot el que són els estats europeus t'estan dient que retalleu amb educació. Potser és la societat que ens estan intentant vendre. I bé, i per últim, doncs sembla ser que arribarà a bon port la partida de pressupostària de l'edicional tercera suma del
759 milions més 250, més o menys.
Aquí està. El que ho celebrem, i ho celebrem profundament, o alegrement, perquè d'aquesta manera creiem que els ajuntaments podran rebre també aquests 700 i pico de milions també que se'ls deu per part de la Generalitat i que els està ofegant.
Després parlarem dels comptes municipals i de com estan els pressupostos arran també d'aquests milions que deu la Generalitat a l'Ajuntament, tal com explica l'alcaldessa la setmana passada, però ara es torna per la CUP sobre la situació econòmica, com veuen des de la formació independentista aquest escenari.
Bon dia. D'entrada sí, dic que les xifres que es posen sobre la taula és evident que són preocupants, que és evident que el present i el futur no és gaire alentador. El que també, ja ho he repetit moltes vegades, el que estic disposat a acceptar que les solucions segurament no vindran des de l'esquerra més doctrinària i per tant estic disposat a acceptar, el que tampoc em sembla bé i és que les mesures que es posin sobre la taula sempre apuntin cap a la mateixa direcció. Tu has comentat quan has esmentat les mesures que s'estan prenent, i tampoc crec que sigui la solució per sortir de la situació en la que ens hem trobat i en la que ens han posat, perquè s'ha demostrat que no, per aquesta solució, per aquest camí, s'ha demostrat que la viabilitat del món en general no és possible. El que nosaltres plantegem, o el que es planteja segurament des d'una esquerra més moderna, jo crec que és el parlar de veure cap on, si és evident que s'ha de retallar o si és evident que s'ha de ser capaç de generar diners, cap on es pot aconseguir això. I si parlem de perseguir el frau fiscal, no és en va. Si parlem de reduir la despesa militar, tampoc és en va. Si parlem de plantejar més inversió social, segurament en el sentit que apuntava el Jordi, amb el tema de l'educació, amb el tema de la sanitat, amb el tema de la investigació i el desenvolupament, amb la qual cosa estic totalment d'acord, no és en va. Però això s'ha de posar sobre la taula. Les mesures que s'estan prenent no apunten cap a aquesta direcció. I si està clar que Europa està malalta, o una part d'Europa, doncs posem-ho tot sobre la taula. I per últim, segurament apuntar que hi ha una zona d'Europa que sembla ser que és digne d'estudi i que se n'està sortint, i es diu Islàndia. Potser que ens ho mirem com a exemple, perquè segurament les mesures que s'estan aplicant allà ens poden dir quin és el camí. De fet, que no agrada, perquè segurament està portant a la presó a gent que els va posar en aquesta situació.
De fet, hi ha hagut dues referències, una de Pere Soler i una de Bruno Salvador. Deia Bruno Salvador, l'economia no està pensada per ajudar l'home, sinó que es veu l'home com el servei de l'economia, i el tema de les agències de qualificació, que ben bé aquestes agències de qualificació van donant notes als estats o a diversos productes financers. Per exemple, coneixem Lehman Brothers, quina nota tenia abans de caure, i com aquesta gent, és a dir, poden condicionar les economies sense que nosaltres...
Exacte, la tenim en el govern, un d'aquests senyors està en el govern.
Bueno.
I després cal dir, jo estic d'acord amb el que deia el Guim, però sí que cal deixar clar que una de les...
El govern, vols dir? El govern, no?
El govern de la nació, sí.
El govern de l'estat. No, de la nació, no, del govern de l'estat.
Per entendre, el ministre d'Economia del govern espanyol, sí, perquè ho entengui tothom. Bueno,
és igual, el govern és qui ha fet les dràstiques retallades en investigació i desenvolupament. Tots els projectes que s'havien generat...
És important, la precisió del Jordi, però...
Legislatura, en la passada legislatura, el govern els ha retallat dràsticament. Tenim aquí el Cincotró d'Alba, que tenia sobre la taula uns determinats projectes, així, dels quals no estan funcionant. Només hi ha dos projectes. I clar, d'aquesta manera, no arrencarem mai.
Bruno de Salvador, sobre Lehman Brothers, el ministre d'Economia, el que vulgui.
Jo no vull entrar ara.
No, ja podes entrar, aquí, ja pots entrar.
No, a mi, ara, a estas horas de la mañana, empezar a hacer demagogia, pues no,
pues
gracias. Yo quería hacer alusión a un tema que ha sacado Gimpros, ¿no?, sobre el tema de las penas, que las penas no significan penas de prisión necesariamente, pero sí las penas, aquellos gestores políticos que por su ineptitud o ineficiencia llevan al país o a las administraciones públicas a las ruinas.
Matas,
¿no?
Camps,
por ejemplo, han sido casos.
Bueno, el zapatero,
no, estos no, porque no es políticamente correcto.
Deixa'm acabar.
Hay que hablar de Matas y Camps hasta la extenuación.
Cal distingir entre ineptitud o corrupció, a veure, posem les coses sobre la taula, o sigui...
Jo hablava d'un acabat,
si no s'ha de...
Si me permitís, deixem acabar el PP.
Yo estaba hablando de inaptitud, pero el señor Pere Soler, llevado posiblemente de los nervios, pues ha empezado a hablar de otros temas, ¿no? De un tema que, por cierto, sí, del señor Camps, de sus tres trajes, ¿vale? Se quedó tres trajes, todos contentos. Sí, el señor Camps, se le está procesando por los tres trajes, muy bien.
Eso es lo triste, que me da los trajes.
Posiblemente, se quedó tres trajes. Vamos a ver los trajes que hay por España, quizá nos tendríamos que hacer una lista bastante grande. En fin, yo no iba por el tema, yo quería hablar del tema de las penas de... las sanciones penales por inaptitud de los gestores públicos. Yo creo que es un tema que hay que reflexionar con profundidad, porque, bueno, de hecho es un tema que ha sacado el gobierno de España con una posible futura regulación. La izquierda se ha leído en bloque gritando que esto no puede ser, lo cual nos sorprende a bastantes, porque si un mal gestor, un administrador de una sociedad mercantil es... es un inepto y lleva a la sociedad a la ruina, se le puede exigir una acción social de responsabilidad y en cambio a un político no. Entonces sí, yo creo, además estoy hablando de sanción penal.
Se me acaba,
estoy en mi turno de palabra, señor Zule, gracias. Ya termino. No estoy hablando necesariamente de penas de cárcel, pueden ser penas de inhabilitación, como por cierto se le pide al señor Garzón.
Després parlarem del senyor Garzón, si arribem. Convergència i PSC, perquè torna, que hem demanat el torn.
Jo, a banda de la inactitud, també hi afegiria la manifesta voluntat política per prendre decisions en àmbits que es demostren clarament ineficaços econòmicament parlant. Com pot ser la política aeroportuària que ha tingut el govern Zapatero durant aquests 4 anys i segurament també en els seus inicis a la senyora Aznar. O sigui, despilfarrar milions i milions d'euros de contribuents que es podrien dedicar a l'educació en aeroports i línies d'AVE totalment, vaja, que no s'utilitzen en aquests moments i que molts s'han de tancar. Per tant, no només a la ineptitud, senyor Bruno de Salvador, sinó en posar diners, i per tant diners dels contribuents, en polítiques que manifestament, intencionadament, per beneficiar, en aquest cas, interessos de no sabem ben bé qui, i no treure'ls la rendibilitat que s'espera d'una infraestructura econòmica com pot ser la de l'AVE o la d'un aeroport.
PSC.
Sí, també estic d'acord, Estic d'acord amb el que diu el senyor Puigneró. Vull dir, la despesa excessiva en infraestructures o en equipaments, tenim casos com de grans equipaments culturals i grans equipaments esportius en petits municipis que no hi treuen una... ja no una rendibilitat econòmica, perquè no es pot treure una rendibilitat econòmica, sinó una rendibilitat social, és a dir, que són equipaments que estan tancats perquè costa més obrir-los que fer-los servir. I a més, hi cap més gent que els que hi viuen al poble, no? Per tant, hauríem de pensar i d'intentar racionalitzar totes aquestes infraestructures, que aquestes encara tenen sortida. Però a mi el que més greu em sap, realment, és comparar la gestió d'una empresa amb la gestió d'una administració, i això és el que fa la dreta. La dreta, rància, sempre fa el mateix. Gestionem l'administració com si fos una empresa. No. L'administració no ha de tenir beneficis econòmics. No ha de tenir... Una empresa sí, perquè si no se'n va al carajo, que diuen. L'administració ha de tenir beneficis socials. I per això està la gran diferència entre l'esquerra i la dreta.
Però fins a quin límit? Perquè els diners...
No, però... Aviam, per exemple... Posem un exemple, un exemple proper. Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Econòmicament doncs no són rendibles, perquè tenen un cost, però hem d'avaluar si aquest cost se l'ha de menjar l'administració, és a dir, la ciutadania, perquè el cap i la fi és qui ho assumeix com a impostos, però està fent una funció de cohesió social i està fent un servei social. L'altre dia me'n vaig anar jo a Barcelona amb la meva família, som 4 membres, em surt més econòmic agafar el vehicle, el cotxe. Me'n vaig a Barcelona, aparco en un aparcament les 2, 3, 4, 5 hores que estic allà i torno amb el vehicle. Gasto menys que 4 viatges d'anada i de tornada. Sí, sí. Estem parlant de 10-12 euros, Estem parlant de 10-12 euros. Per tant, això sí que és insostenible. I després parlem d'economia sostenible... després parlem de sostenibilitat, d'ecologisme i de... No, senyors. És que això també és rendibilitat. I és una rendibilitat social i de cohesió. Per tant, no ens ho mirem sempre una administració com si fos una empresa.
CUP.
Molt
breument, perquè vull parlar de Sant Cugat.
Possiblement, evidentment, una administració no és una empresa, però hauria d'agafar el bo que té una empresa. I, per tant, hauríem d'aplicar models de gestió precisament per poder gestionar de forma més eficaç doncs segons quins tipus de recursos, infraestructures, etc. No? Jo abans em referia sobretot a l'episodi que hem tingut a l'estat espanyol respecte a la política aeroportuària. Aeroports com el de Ciudad Real, el de Castelló, que s'han fet i no estan parats, o sigui, no s'utilitzen, o el d'Osca. Això realment són molts milions d'euros que s'haurien pogut dedicar a beques menjador, a fer un hospital, a tota una sèrie de polítiques que senzillament perquè els cacics de torn de cada una d'aquestes zones doncs volia el seu aeroport, em sembla que aquesta és la nou manera de fer política.
Si baixem a nivell municipal també ens passa amb això, amb polisportius, amb auditoris...
Evidentment, sí.
Clar, és que tothom ens expulsem fora, però a casa també en tenim, eh?
Evidentment, evidentment. I precisament aquest tipus de polítiques són les que s'han d'erradicar, i els seus responsables, que tinguin responsabilitat d'algun tipus.
Voldria parlar de l'àmbit local, sobretot com estan les negociacions dels pressupostos d'aquest any, sobretot tenint en compte que, segons l'alcaldessa, la Generalitat deu a Sant Cugat una xifra aproximada d'entre 4 i 4,5 milions d'euros aproximadament. No sé si han començat les converses, si hi ha alguna aproximació entre l'oposició i l'equip de govern perquè aquests comptes puguin tirar endavant, i si més o menys es marquen alguna data per portar aquests números al ple, perquè tenint en compte que ja estem a finals de gener, i si triguem massa potser ens trobaríem amb alguna situació que ens havia passat, no? Que després havíem de fer el ple més tard. Com estan el tema de les negociacions? Hi ha algun punt de trobada o estan pendents de la Generalitat i aquests diners que poden fer ballar els comptes municipals?
Bé, jo crec que són dues coses diferents. És a dir, una cosa és la negociació que està portant a terme l'Ajuntament, que de moment no en sabem res. No en sabem res. Senzillament hem presentat algun tipus de moció i no se'ns ha donat explicacions per rescabalar el que és el deute ja no només amb escoles bressol, sinó amb tot el muntant, no? Perquè també la llei de barris, etc, etc. Això va per aquesta, per una altra via, i entenc que és la gestió de l'equip de govern, i una altra cosa és la possible entesa en els pressupostos municipals d'enguany, no? D'aquest any. Bé, de moment encara estem parlant, no hi ha perspectives doncs, que en el mes que ve es puguin presentar. No ho porto jo personalment, però sé que s'està parlant amb el tema, bé, si s'arriba finalment amb una entesa o no.
Bien, a ver, desde el Partido Popular tenemos dos o tres puntos pues sobre los cuales se va a basar la negociación que en su momento pues tendremos con el equipo de gobierno, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho la abultada deuda que tiene el ayuntamiento. Estamos hablando... No. A ver, ya sé, al señor Puigneró saldrá en tromba diciendo que si comparativamente con otros ayuntamientos, lo dicen en cada pleno y lo sabemos todos de memoria, que comparativamente la deuda es menor a otras administraciones, con lo cual podemos respirar todos tranquilos. Algunas, sí, señor Puigneró...
Se me acaba.
Madrid, por ejemplo. Exacto.
Se me acaba.
Hace poco se suscribió un nuevo préstamo de 3 o 5 millones de euros para hacer frente a la liquidez que se necesita, porque las finanzas están como están. No hay déficit, eso sí, pero hay una deuda de unos 70 millones de euros aproximadamente, que están generando ya unos intereses a pagar solo de... intereses ordenados por la deuda de 3-4 millones de euros al año, ¿no? Entonces, parece ser que, bueno, estamos con esta política de que sí, hay que ponerse las pilas, tal, la economía, la crisis, pero bueno, no se ven una voluntad política firme de reducir esta deuda. Entonces, yo creo que podemos hacer un paralelismo con la familia, ¿no? Las familias, ¿no? Las familias, cuando pasan épocas de crisis, lo que hacen, se aprietan el cinturón, intentan, sobre todo, sufragar deuda y reducir la deuda. Entonces aquí el ayuntamiento pues parece que mira a otro lado. Tenemos un problema gravísimo, no lo digo yo, lo dice el interventor del ayuntamiento, un problema gravísimo con el tema de las expropiaciones de las zonas verdes, que esto va a dar para mucho, porque estamos hablando de millones de euros. Es un tema que el equipo de gobierno que lleva, bueno, el equipo de gobierno no, pero el partido político que lo sustenta lleva 20-25 años en el poder, con lo cual yo creo que alguna previsión podría haber hecho al respecto, y ahora empiezan a caer las sentencias condenatorias de indemnización por todos lados y se ve que no hay dinero. Entonces yo creo que es un tema que debemos reflexionar en este ayuntamiento.
¿Com has ensenyat?
Sí, a veure, jo bueno, crec que el senyor del Partit Popular, quan li interessa, és hipermega alarmista. Ell crec que s'hauria de primer de preocupar de l'alarma que de les comptes, en aquest cas, de l'Estat, o les comptes dels municipis on ells governen. Perquè és molt fàcil dir que Sant Cugat té un deute avoltat, i després quan et compares amb els municipis on governa majoritàriament el Partit Popular, doncs resulta que el deute en aquests municipis és molt superior, no? Per tant, no, això és així, senyor Bruno Salvador, i per tant, és evident que ens hem de comparar per saber on estem, perquè la gent li dius que tens un deute molt avoltat, però bueno, comparat amb què, no? Escolti, el deute de l'Ajuntament de Sant Cugat està en aquests moments al 68% del seu pressupost, i és un deute que...
Tocando máximos.
No, escolti, fins fa poc es podia estar estar fins al 125%, eh? Fins al 125%. Ara s'ha reduït al 75%.
Vale, doncs,
per tant, nosaltres complim. Sap vostè quants ajuntaments no compleixen i quan d'ells del Partit Popular? Per tant, nosaltres complim amb els paràmetres de deute que, tot i la rebaixa que s'ha fet del que era permès, nosaltres continuem complint. Per tant, la gent que no es preocupi, perquè els equips econòmics de la casa doncs treballen en la línia de continuar complint aquest indicador. Si parléssim amb qualsevol economista, diria que normalment el deute no és el problema són el dèficit que genera el deute, perquè si tu tens capacitat de tornar a deute, doncs si tens una capacitat de fer ingressos, el deute no t'ha de preocupar. Aquest és el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, que per sort en aquests moments doncs som capaços de tancar un pressupost sense dèficit, i això vol dir que som capaços de quadrar amb el que ingressem a través evidentment, d'impostos i d'altres tipus d'ingressos, doncs som capaços de quadrar la despesa. Hem retallat molt la despesa també, i per tant som molt conscients de que estem fent el que està fent qualsevol persona a casa seva, que és davant d'una situació en la qual doncs segurament un dels dos membres queda sense feina i o es veuen doncs els seus sous minvats, doncs han de reduir evidentment doncs a despeses. Això ho estem fent a l'Ajuntament,
sisplau.
I senzillament m'agradaria que no es llancessin senyals d'alarmes o d'alarmismes per part del Partit Popular, que són els menys indicats per fer-ho.
Un moment ara per a la CUP.
Que barbaritat. Que forte.
No, bàsicament comentar el que ja ha parlat el Pere al començament, que sabia. Estem començant tots plegats a tenir converses i reunions. Passa una mica com amb la de les ordenances. De moment la predisposició sembla ser que és bona, és de voler escoltar i dialogar. Falta veure com acabarà tot plegat. I, en tot cas, sí, referent al deute que té la Generalitat, que va comentar la Mercè amb l'Ajuntament, segurament és diferent, no hi té res a veure, però com ha comentat el Pere, el que passa que sí que és veritat, és evident que nosaltres suposem que condicionarà el tema dels pressupostos, i per tant això s'ha de veure com es posa sobre la taula, com es valora i com es pot pressionar a la Generalitat perquè d'alguna manera pagui aquests diners, perquè estem parlant de bastants diners. El tema de l'ús de les expropiacions també és evident que condiciona molt el tema de com està a nivell econòmic l'Ajuntament, i per una altra banda nosaltres intentarem incidir amb el que ja vam comentar amb el tema de les ordenances fiscals. Intentarem incidir en que els pressupostos es tingui present el fer inversions en tot allò que genera cohesió social, amb tot allò que amb els aspectes més socials i que estiguin més a prop de la gent. Però en tot cas jo crec que és evident que s'està començant a parlar, que d'entrada la predisposició és bona, i que a veure si a l'hora de es poden aprovar com més abans millor, tot i que crec que és evident que fins i tot el ple de febrer el veig encara precipitat.
Aprofito que tinc un representant del PSC per preguntar-li sobre un dels temes que ha marcat l'actualitat política local, el fitxatge del seu excandidat a l'alcaldia Salvador Gausa, no en les darreres eleccions sinó fa dues, com a càrrec de confiança de Mercè Conesa, alcaldessa de Convergència i Unió, a la Diputació, en aquest cas com a vicepresidenta. El PSC de Sant Cugat ha rebut alguna mena de informació per part de Salvador Gausa que s'incorpora a l'equip de Mercè Conesa, o encara no tenen cap mena d'anunci oficial, a part del que ha sortit a la premsa, òbviament?
No.
I a partir d'ara?
És Mourinho.
Opera,
és Mourinho.
Perquè sobta, de fet, sí, llegeixes la notícia, veus un ex cap de llista que se'n va amb la cap de llista de Convergència i Unió a la Diputació, amb dos càrrecs, amb un càrrec de confiança. Bé, deixem parlar, després ja poden ficar-hi cullerada, que sé que volen. Vai, també.
Primer, respectar a la persona Salvador Gausa per les decisions que prengui, però sí que és cert que el partit no ha tingut cap tipus de comunicació ni per una banda ni per l'altra, entenc que ens ha de venir per la banda del senyor Salvador Gausa, militant actual encara del nostre partit, exportadeu, excandidat, i vaja, no ho sé, suposo que el que nosaltres fem des de la comissió executiva és l'hem citat. Crec que també hagués estat ell el que hagués hagut de venir a nosaltres i explicar-nos-ho. L'hem citat perquè doni explicacions a l'executiva i en funció del que ens expliqui doncs actuarem en conseqüència. És una decisió que fa mal veure, és una decisió que no comparteixo i que entenc jo que entra amb incoherència particular d'una persona que està en una formació política i se'n va de càrrec de confiança amb una altra formació política, per molt vàlida que sigui la seva experiència professional o la seva capacitat professional. Hi ha coses que jo crec que no es poden traspassar.
Per tant, vostè no veu compatible que militi en el PSC i que sigui el càrrec de confiança de Convergència i Unió, en aquest cas a l'àrea de la Diputació concreta?
La meva opinió personal, i no parlo com a PSC, sinó parlo com a Pere Soler, jo no ho veig compatible. Evidentment, com a partit, doncs haurem de veure quines són les mesures que prenem i aviam com entomem això.
Mi abuelo, que en paz descanse, decía una frase, decía, pagant San Pere canta, ¿no? Decir que aquí donde hay cargos públicos, pues nos olvidamos de la lealtad al partido, a la ideología, ¿eh? Entonces, ahora como toca una época de que CIO está en el poder con las vacas gordas y el PSC con las vacas flacas, pues bueno, nos encontramos con este el tema del señor Gausa, pero que no, quiero recordar que no es la primera vez que se da una situación como esta. El señor Mascarell en la Generalitat venía de donde venía y está donde está. El señor Raúl Granger venía de donde venía y está donde está. Y siempre, curiosamente, la visa atractiva es del no poder al poder. O sea, no es a la inversa, siempre es de la oposición al poder y no viceversa, ¿no? Entonces esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? sobre la miseria humana, ¿no? O sea, porque yo considero esto que no es coherente que una persona que está militando en un partido político se pase al otro por un buen cargo. Me gustaría saber también qué va a cobrar el señor Gausa por este puesto que le han dado en la Diputación, si lo comparamos...
75.000 euros al año, aproximadamente.
Comparado con lo que cobra la vicepresidencia, pues tampoco, la vicepresidenta tampoco es tanto. En cualquier caso, mi pésame, entre comillas, ¿no?, a los amigos del PSC por esta pérdida, y esperemos que pueda reconsiderar su posición o actuar en cualquier caso con coherencia, es decir, abandonado el partido y empezando una nueva etapa política, que
senyor,
és un gran problema.
Convergència, què fan vostès, que agafen d'Esquerra, agafen del PSC?
Del PP no.
No se sap mai, eh?
Sí, algun també va venir en el seu moment.
Sí.
Algun també va venir en el seu moment.
Sí. Però vaja. El senyor Martí, no?
Sí. A veure, escolti, miri, jo crec que això també té a veure molt les relacions personals. I a vegades oblidem que darrere dels partits polítics també doncs hi ha relacions personals entre les persones que militem en aquests partits, i després també vàlues professionals, i pot passar que a vegades doncs aquestes dues casuístiques doncs es donin, com sembla ser que ha sigut el cas del senyor Gausa, i que per tant doncs la bona sintonia que hi havia o que hi ha entre Mercè Conesa i Salvador Gausa, a part també doncs de la vàlua professional que té el senyor Gausa a la Diputació, perquè evidentment doncs la coneix la Diputació, nosaltres som nous a la Diputació, Convergència i Unió, tot just després de 30 anys d'estar governada per les forces d'esquerres, doncs en aquest moment ens ha tocat entrar en aquesta institució, i per tant doncs en aquest cas doncs Mercè Conesa doncs ha cregut convenient doncs que una persona de dins podria ser doncs la millor guia per poder doncs tirar endavant l'àrea que amb ella li ha tocat doncs tirar endavant, no? Evidentment, si no hi hagués hagut sintonia o una sintonia personal, doncs segurament això no hauria estat així. Per tant, jo crec que la suma d'aquestes dues casuístiques doncs han fet doncs que Mercè s'hagi decidit per aquesta persona. A partir d'aquí, què ha de fer el senyor Gausa? Bé, en tot cas, això ho ha de decidir el PSC i ho ha de decidir el senyor Gausa. Nosaltres no, evidentment, no ens hi ficarem, no? Jo també soc dels que soc partidari que doncs hi ha d'haver-hi coherència política en aquests casos, i és com si doncs amb els equips de futbol, no? Ningú entendria que jugant en un equip doncs tenen un altre contrari sense soci d'aquell equip, no? Però vaja, això ja són coses o temes a nivell de cada partit i de cada persona. Aquesta és la meva opinió personal.
La CUP, per tancar aquesta ronda?
Sí, en tot cas, jo no sé si ho catalogaria de misèria moral, ho considero una mica fort. En tot cas, humana, en tot cas, si ho fos, segurament és la mateixa que tenen molts càrrecs, que han sigut molts càrrecs polítics de rellevància, que han acabat esdevenint, formant part de consells, d'assessors de grans empreses, sense que ningú sàpiga com han anat a per allà, o que es dediquen a passejar-se per universitats fent discursos morals i cobrant una porrada de diners, sobre temes que segurament no en tenen ni la més remota idea. Per tant, vigilem a l'hora de parlar de categoria humana o de misèria humana, perquè segurament aquí tots d'alguna manera o altra ens hi veuríem una mica implicats. Per una altra banda, és evident que és una mesura que xoca i que segurament la persona en si és qui s'haurà de plantejar què fa amb el lloc que ocupa i el partit en el qual milita. Però en tot cas ho ha de decidir el Salvador Gaus, això.
En tot cas, jo, per posar una mica d'aigua al vi, he de dir que siguem respectuosos tant amb la decisió del senyor Gausa com amb la decisió que es prengui des del partit. És de les beceroles, això fa dos dies que ha sortit a la llum. Aquesta setmana tinc entès que ens hem de veure amb ell com a comissió executiva, i a partir d'aquí doncs suposo que ja s'informarà o no de quin és el procés o el camí a seguir.
Però no havíem d'aprimar les administracions, ho dic perquè el debat sobre la Diputació, en paral·lel, no volem fer una relació directa, no s'havien d'aprimar les Diputacions, plantejar-nos què fem als Consells Comarcals, què hauríem de fer també, per exemple, amb l'MD a Sant Cugat, en aquest cas a la Vall d'Uret, parlar de tots aquests nivells administratius per afrontar també, diguem-ne, unes retallades a l'administració. Però això sembla que és un debat que
sí,
quan van arribar en partits polítics i van posant gent...
Sí, però això tampoc no és...
immediat, jo sé que no és immediat.
Tampoc no és el debat. Aviam, les Diputacions, primer que no és, no depenen de... No depenen de la Generalitat, són òrgans dependents de... òrgans locals dependents de l'Estat. I per tant, bueno, quan ens plantegem tot ja farem la redistribució. El que passa que l'organigrama de la Diputació doncs té uns llocs de treball i aquests llocs de treball doncs es cobreixen. Estem parlant d'això, no estem parlant de primar administracions. Primar administracions, parlem-ne.
No em referia als treballadors,
no,
em refereixo, diguem-ne, al càrrec polític, però, aquesta estructura.
Sí, però hem de tenir present que si eliminem Consells Comarcals o eliminem les Diputacions, allà hi ha un seguit de treballadors amb la categoria de funcionaris que els haurà d'assumir alguna administració. Per tant, aprimaràs el que és l'estructura de l'administració, però no aprimaràs el que és l'estructura humana.
Senyor Soler, no tot el món que treballa en la Diputació és funcionari, i vostè lo sabe.
No, tot el món no, però hi ha molta gent.
Retribuciones más jugosas y cuantiosas, precisamente esos no son funcionarios y son los que se llevan del presupuesto el cuantitativamente los importes más altos.
Jo em sap greu la seva ignorància en aquest sentit, però la majoria d'aquests assessors ja tenen plaça a la Diputació. Senzillament el que fan és pujar l'escalafó d'assessoria.
Com la senyora Conesa.
Això és una altra cosa.
Bueno, hablo de los carros políticos.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Jordi Puigneró, Bruno de Salvador, Pere Soler i Guim Pros. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Moment ara per al butlletí i el magazín. Bon dia.